Les 8 del matí, bon dia a tothom.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Déu-n'hi-do com s'hi està abonant el temporal d'aquests dies amb les rieres, les platges i els passejos marítims. Ahir, des del llit i amb febre, sentia que és dels més forts dels darrers 10 anys i que les onades al Cap de Begur havien arribat als 10 metres. Doncs Déu-n'hi-do. Jo vaig passar amb el cotxe per sobre del Riu d'Aura, el seu pas per Castell d'Aro, i baixar fa força més ple que de costum. I, de fet, si voleu entrar al web radiocapital.cat, hi trobareu un post, un article amb les fotografies més impactants i amb algun vídeo també d'aquest temporal, d'aquestes pluges i d'aquestes crescudes de rius. Així que sí, per fi ha arribat un temporal amb tots els ets i uts. I jo no és que vulgui que arribin catàstrofes naturals, però és que 14 graus el passat desembre, calorades en plena tardor, i un Nadal que hem passat sense massa roba d'abric, a mi, sincerament, tampoc m'agrada. Calor l'estiu, i fred i pluja, i neu, si pot ser, i vent, a l'hivern, que és el que toca. I ara toca això, i toca sentir com els ajuntaments del Maresme es queixen perquè les riuades els hi ha fet no sé què pas, no sé pas quin mal que no esperaven, i toca sentir parlar gent de Barcelona de les seves onades com si les haguessin descobert avui, i a nosaltres ens toca remugar perquè la gregalada s'endú la sorra de no sé quina platja o l'asfalt de no sé quin passeig. Total, tot plegat tan poc excepcional com que a l'estiu faci calor i a l'hivern faci fred. Són les 8 del matí i 2 minuts. Benvinguts al Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguem, qui repassem la previsió del temps, començant per les conseqüències d'aquest temporal, Martí.
Bon dia. Cap de setmana passat per aigua i pel temporal de llevant que ens ha afectat aquests darrers dies i que ens ha deixat amb algunes carreteres tallades, un accident a Verges, nombrosos desperfectes en platges i passejos marítims i unes precipitacions acumulades de més de 120 litres per metre quadrat a la Tallada d'Empordà, 95 a la Bisbal d'Empordà, 88 a Torroella de Montgrí, 75 a Castell d'Aro i, en conseqüència, la crescuda de rius i rieres. Per cert, que si voleu veure les imatges del temporal i de la crescuda del riu d'Aro, ho podeu fer a www.radiocapital.cat. I anem a per la previsió d'avui, que tindrem un dia molt ennublat, encara amb precipitacions que seguiran descarregant a pràcticament tot arreu, i a la tarda la nuvolositat no marxarà, però els ruixats ja seran més intermitents. L'onatge seguirà intens, però a poc perdent força. Temperatures entre els 5 i els 9 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per fort vent i per l'estat de la mar. I dimarts, un temps més estable, però de cara a dimecres podríem tenir de nou canvis i precipitacions. Quan faltin 2 minuts per les 9, tornem a repassar aquesta previsió meteorològica.
Gràcies, Martí. Ara són les 8 i 3. I el Supermatí segueix endavant en la seva edició de dilluns 23 de gener del 2016. Comencem el repàs informatiu del dia. I ara que ja us comenceu a conèixer la sintonia, comencem aquest repàs informatiu a les 8 i 4 amb en Toni Celles i amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
El cas de la flashmob de Platja d'Aro arriba a l'Audiència de Girona, Toni.
Bon dia. L'Audiència de Girona tindrà la darrera paraula sobre l'arxivament del cas de la flashmob que l'agost passat va generar escenes de pànic a Platja d'Aro. El jutjat d'instrucció número 3 de Sant Feliu de Guíxols ha desestimat el recurs que va presentar la patronal de l'oci nocturn Fecasarm. D'aquesta manera, el jutge ratifica la seva decisió d'arxivar el cas i torna a donar la raó a les tesis de la defensa de les monitores alemanyes acusades.
El jutge entén que no hi ha motius per obrir causa penal contra les 5 joves que van organitzar la polèmica flash mob al carrer. El titular del jutjat 3 de Sant Feliu sosté que, malgrat que la conducta de les noies va ser desafortunada i imprudent, no va haver-hi delicte perquè els ferits i els danys materials a establiments i comerços van ser conseqüència de l'estampida de gent que fugia pensant que hi havia un atac terrorista. El cas passa a l'Audiència de Girona, que haurà de prendre una decisió definitiva.
Seguim la investigació arqueològica pionera que arriba a Ullastret.
Ullastret ha presentat aquest diumenge un estudi realitzat per una vintena d'arqueòlegs d'arreu del món sobre les restes d'una illa del poblat Iber. Segons els experts, és un dels treballs més importants de l'arqueologia catalana els últims anys. Els resultats d'aquesta recerca permetran obrir línies d'investigació noves per entendre més bé la civilització Iber.
Es tracta d'un projecte que es va iniciar el 2012 amb l'exploració d'una part d'aquest jaciment a través d'un radar geofísic que ha permès, entre altres coses, delimitar el perímetre d'aquesta illa, així com saber quin tipus de construccions es realitzaven en aquella època entre els segles 2 i 3 abans de Crist. El projecte i la tècnica utilitzada han permès obtenir molta informació sense fer ni un forat a terra. El director del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Josep Manuel Rueda, en destaca la importància.
Només passant les màquines per sobre podem tenir una idea força aproximada del que hi ha sota terra. Que tu imagines quan es fan obres o alguna cosa així, si tens que saber una mica el que hi ha sota, doncs si tu primer passes les màquines, després els sondejos i els fas orientats, ja saps allà on hi ha coses i els fas allà. Per tant, això és una gran transcendència per l'arqueologia catalana.
Fins ara es creia que l'espai investigat només tenia uns 3.000 metres quadrats. El radar ha posat de manifest que serien unes 5 hectàrees. L'exploració també ha permès entendre quina era la trama urbana d'aquella civilització.
Front Comú de Torroella de Montgrí, l'Escala i la Bisbal pel tema de l'aigua.
Els alcaldes de Torroella, l'Escala i la Bisbal reclamaran conjuntament que es faci arribar la canonada d'aigua del Pasteral fins als tres municipis. Josep Maria Rufí, Víctor Puga i Lluís Saiz coincideixen que aquesta seria la solució definitiva als problemes d'abastament que pateixen a l'estiu, quan la població es multiplica per 3. Els alcaldes s'han reunit aquest cap de setmana per tractar el tema. Aviat es reuniran amb l'Agència Catalana de l'Aigua i amb el Consorci de la Costa Brava per buscar solucions definitives.
Les tres poblacions formen part de la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter. Juntes sumen el major nombre d'usuaris de boca de l'entitat per la seva població resident, uns 35.000 habitants, i per la flotant, que a l'estiu pot arribar als 100.000 habitants. L'aportació d'aigua del Pasteral permetria reduir la pressió actual de l'aqüífer del Baix Ter, d'on es proveeixen al voltant d'una trentena de municipis. L'increment de consumidors i la disminució de les pluges fa minvar cada estiu el cabal disponible, de manera que facilita la pressió del mar i el risc de salinització. Per aquest motiu, els tres alcaldes mantenen que, a banda de pal·liar aquest dèficit hídric, la prolongació de la canonada del Pasteral tindria repercussions econòmiques i mediambientals positives.
8 del matí, 8 minuts.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
A Palafrugell, el PDeCAT tanca files amb Albert Gómez.
Nou capítol en la incertesa sobre el futur del pacte de govern a Palafrugell. L'agrupació local del PDeCAT ha emès un comunicat en què dona ple suport a Albert Gómez com a alcaldable i líder del grup municipal. Els demòcrates aposten per la continuïtat de l'acord amb el PSC, però adverteixen que això passa perquè Gómez ocupi l'alcaldia el darrer any de mandat. El PDeCAT surt al pas de la recent reunió entre l'alcalde, el socialista Juli Fernández, i el dirigent intercomarcal d'Unió Democràtica, Xavier Dilmé.
Els democristians consideren que Albert Gómez és un trànsfuga perquè va deixar el partit la tardor de 2015 i temps després es va afiliar al PDeCAT. Unió diu que l'acord és entre partits i que, per tant, Gómez no pot ser alcalde. Per això ofereix al PSC que Juli Fernández esgoti el mandat. La Junta Local del PDeCAT ha reaccionat amb una advertència perquè la majoria de govern depèn del seu suport. Per això reclamen que Juli Fernández respecti l'acord i que Albert Gómez esdevingui alcalde en el darrer any de mandat, com es va acordar. No acceptaran cap alteració i, a més, exigeixen a l'alcalde socialista un pronunciament clar i inequívoc que posi fi a les especulacions.
I acabem relleu empordanès al capdavant del PSC a les comarques de Girona.
El diputat del Congrés del PSC per Girona, Marc Lamoà, és el nou primer secretari dels socialistes a la demarcació. Lamoà, nascut a Castellplatja d'Aro fa 36 anys, ha rebut el suport unànime dels 140 delegats que han assistit al Congrés que el PSC de Girona ha celebrat el cap de setmana a l'Auditori dels Caputxins de Figueres.
Marc Lamoà substitueix en el càrrec a l'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, a qui ha agraït la tasca duta a terme en el els darrers 4 anys. La prioritat de la MOA és recuperar una identitat catalanista i d'arrel municipalista. Ho explicava recentment a Ràdio Capital.
L'entendre que es transforma el món a partir de la base de la tasca i el treball municipal, que és el que afecta més directament en el dia a dia de la gent de les nostres terres, entendre que el que representem són les comarques gironines i no cap altra cosa, i en tornar a recuperar aquell discurs profundament catalanista, que era un espai d'integració, que era un espai de trobada, que era un espai xernera entre les diferents Catalunyes que hi havia, entre les diferents comarques gironines que hi havia.
La de la MOA era l'única candidatura que es presentava després de la retirada de la diputada al Parlament i alcaldessa de Vilafant, Consol Canteig.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima quan faltin uns 5 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Seguim la informació més pròxima, però entrem en el terreny dels esports. Som dilluns, això vol dir que hem tingut abans un cap de setmana ple d'activitat esportiva també.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
Que repassem amb en Joan Baixeres. El Palamós fa un cop sobre la taula, Joan.
El Palamós va guanyar el primer partit d'aquest 2017 després de superar el Cerdanyola per 4 gols a 3. El Degà va patir d'allò més, però els 3 punts es quedaven a casa. Les ganes d'obrir la llauna eren presents en els jugadors del Palamós, que van sortir a la gespa molt concentrats. Bonaventura i Agi van estar a punt de fer el primer a l'inici del partit. Tot i això, en el minut 19, després d'una ràpida jugada del Cerdanyola, Sergio García feia penal al davanter Collado. Jota va materialitzar la pena màxima posant el 0-1 al marcador, tot i que el porter Manzano va estar a punt de desviar el xut. El Palamós va poder posar l'empat a 1 a 9 minuts del final del primer temps. Sergio García es treia l'espina clavada i donava ales al seu equip. En la segona part, el Palamós va ser l'amo i senyor del joc. Bonaventura s'estrenava amb la samarreta del Degà amb 2 gols per ampliar el marcador. Tot i això, al cap de 2 minuts, Mario retallava distàncies i posteriorment, durant el minut 79, marcava de cap per posar l'empat. El partit estava autènticament boig i quan semblava que el Palamós es quedaria amb el premi de consolació, Àlex Cano, un dels nous fitxatges, posava el definitiu 4-3 de falta directa.
Seguim, el Garbí no aixeca cap, Joan.
El club amb el Garbí va poder vèncer una setmana més i perdia per 27-25. Visitava aquest dissabte la pista del Sant Andreu de la Barca amb la consigna d'aconseguir guanyar i sumar 3 punts. Amb això, el mal moment dels de Palafrugell cada cop és més sòlid. El resultat va acabar sent molt ajustat i la diferència de 2 gols no va deixar sumar el Garbí contra el 5è classificat. El club vermell manté els 8 punts en el seu compte particular a Primera Catalana. Tot i que encara no toca la zona de descens, ja nota l'alè al seu clatell. I és que només són 3 punts els que separen la zona infernal amb el Garbí. A més, cal destacar que la zona mitja de la taula cada cop s'allunya més. Les pròximes jornades seran claus pels de Palafrugell per intentar no perdre el tren de la tranquil·litat.
I acabem el repàs a la informació esportiva. El Bisbal Bàsquet no pot amb el mur badalonès.
Derrota clara del Bisbal Bàsquet davant el badalonès per 60-79. Els blanc, roig i negres van anar a remolc durant tot el maig. A la segona meitat, els visitants van arribar a tenir una diferència de més de 20 punts. El Bisbal Bàsquet no va tenir cap possibilitat contra un rival directe. La tàctica defensiva del badalonès va ser tot un èxit. Quan al final del primer quart es lesionessin 2 jugadors. La tàctica en zona de 2 a 3 que no va abandonar en tot el partit va ser la clau per endur-se el duel. Els bisbalencs van optar per el tir llunyà, però la gran teranyina defensiva va deixar els de Joan Ferrer amb un parcial de 8 triples de 37 intents. Van arribar a perdre 21 pilotes en l'intent de que el partit fos molt més àgil. A la meitat del tercer quart i amb 33-43 al marcador, un parcial de 5-16 va decidir l'enfrontament. En definitiva, el bon moment del Bisbal Bàsquet se'l van acabar enduent el gran aiguat d'aquest cap de setmana.
Gràcies, Joan. Ara mateix és gairebé un quart de 9 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Però seguim al Supermatí amb el resum informatiu del dia. Com sempre, després de l'actualitat més pròxima, fem el resum general que, com cada dia, ens ve donat de la mà de Dani Cortés. El Partit Socialista francès escull en primàries el seu candidat a les eleccions.
Supermatí.
Dani Cortés, bon dia.
Sí, bon dia. Benoît Hamon i Manuel Valls encapçalen el recompte de vots de la primera volta. Per tant, ells dos s'enfrontaran a la segona volta. Hamon s'ha imposat a Valls, que era el gran favorit amb el 35% dels vots. Valls ha obtingut el 31%. L'exministre d'Economia, Arnaud Montebourg, ha quedat en tercer lloc amb el 18,7% i no podrà participar a la segona volta. Sigui com sigui, les enquestes auguren un resultat molt dolent per als socialistes francesos a les eleccions presidencials de la primavera.
Més notícies, continua la guerra dialèctica entre Donald Trump i la premsa nord-americana.
Qui ja és el president dels Estats Units, Donald Trump acusa els mitjans de mentir. Denuncia el The New York Times per haver retocat una fotografia, suposadament, i haver rebaixat la assistència a la investidura de Trump. Segons Trump, va ser la investidura més multitudinària de la història, però la realitat és que va assistir-hi molta menys gent que la investidura de Barack Obama.
Això augura que se'ns farà molt i molt pesat durant 4 anys, eh? El caçador detingut per la mort de dos agents rurals diu que no recorda res.
Està detingut per la mort de dos agents rurals dissabte a Aspa i passarà a disposició judicial dimarts. Segons la seva advocada, l'home, que és veí de Vallcarisses, està molt penedit i destrossat perquè mai ha explicat havia reaccionat d'una manera semblant. Diu que no tenia voluntat de matar. Ara s'ha sabut que l'home tenia la llicència d'armes caducada.
Els sindicats de presons alerten que tancar la presó Model de Barcelona portarà conflictivitat en d'altres centres.
Sí, els sindicats de treballadors penitenciaris de Catalunya temen el futur tancament de la presó Model de Barcelona, que podria ser aquest mateix any 2017. Com que augmentarà l'ocupació a la resta de presons, diuen que es pot arribar a la massificació i això dispararia la conflictivitat als centres. Demanen que abans de tancar la Model els construeixi la nova presó de la Zona Franca.
Gran operació europea contra el robatori i el tràfic il·lícit de béns culturals.
S'han detingut 75 persones i s'han confiscat 3.500 obres d'art. És l'operació Pandora, liderada per Espanya i Xipre, i que s'ha centrat en l'espoli, el tràfic i el robatori cultural. Hi han participat 18 països i ha tingut el suport de l'Europol, la Interpol, la UNESCO i l'Organització Mundial de Duanes. Des de l'octubre de l'any passat s'han investigat 48.000 persones amb l'objectiu d'acabar amb els grups criminals que es dediquen a l'explotació cultural.
Llum verd de la construcció israeliana de 500 habitatges a la zona palestina ocupada.
Eren uns plans congelats des de feia mesos per la pressió dels Estats Units. L'anunci arriba 48 hores després de l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca. El president israelià Benjamin Netanyahu havia demanat que el projecte es retardés 2 setmanes per no enfadar més el president Obama. Amb Trump ja a la Casa Blanca, tot pot ser diferent per l'expansió de les colònies a la zona palestina ocupada. Una ocupació que al desembre va ser condemnada per les Nacions Unides amb una històrica abstenció dels Estats Units.
Renúncia del cònsol de Mèxic a Barcelona esquitxat per un cas de medicines falses, Dani.
El govern mexicà investiga si Fidel Herrera Beltrán va subministrar medicaments falsos a pacients de càncer quan era governador de Veracruz. El principal medicament falsificat era l'Evastin, de l'empresa farmacèutica Roche. Quan es va descobrir el cas, el juliol de 2010, es va demanar un dictamen a Roche que va concloure que no corresponia amb el seu producte original.
I acabem, troben un sisè cos a l'hotel d'Itàlia sepultat per la neu.
Fins ara hi ha 11 supervivents, 9 rescatats de sota la neu i 2 persones més que es van refugiar en un cotxe. El balanç de persones mortes fins ara és de ja de 6. 4 homes i 6 dones.
Gràcies, Dani Cortés. Les 8 del matí i 19 minuts. Seguim el Supermatí de Ràdio Capital.
Ràdio Capital, les nits de dimarts segueixen sent molt negres. Discos, grups, concerts, entrevistes amb ànima. Actualitat i història de la música negra d'arreu del món.
els dimarts de 10 a 11, Negra Nit, amb Xavi Puig.
8 i 20 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Anem amb l'agenda. Agenda que avui en la seva edició de dilluns és una mica més escurçada, escapçada, però que com cada dia ens porten David Parreño i es que el Baix Empordà hi passen moltes coses, volem conèixer-les totes o com a mínim les més destacades.
Supermatí a Ràdio Capital.
Una nova exposició arriba al Museu de la Mediterrània, David.
Les raons de la cooperació és el títol d'aquesta exposició que es pot visitar al Museu de la Mediterrània de Torroella. S'ha inaugurat aquest cap de setmana i es podrà veure fins al 30 de gener. L'exposició vol donar arguments en contra dels atacs que qüestionen les polítiques de cooperació al desenvolupament. Volen també donar a conèixer que la cooperació local ha contribuït a la lluita contra la pobresa i les desigualtats. Es tracta d'una exposició organitzada amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
I avui, que és dilluns, és dia de mercat a Torroella i a Platja d'Aro.
A les places Quintana i Combis, Espanya i Vicenç Bou de Torroella trobareu el mercat de marxants,
Doncs això, mercat de marxants, us demanem disculpes, evidentment aquesta és una crònica que s'ha malmès dins el nostre sistema. A les 8 del matí, 21 minuts. Temps pel comentari d'avui. Comentari que en la seva edició d'avui dilluns ens porta el nostre responsable director de continguts, Toni Selles.
Al Baix Empordà hi ha una febrada de consultes a la població. A la Bisbal, uns quants bisbalencs han optat perquè voreres i calderes dels geriàtrics siguin el destí d'uns 60.000 euros. A Begú està obert el procés participatiu per decidir 100.000 euros d'inversions i l'Ajuntament també vol consultar sobre la modificació de l'ordenança de neteja i residus. A Calonge, consulta sobre 50.000 euros en millora de la via pública. I a Palafrugell han recorregut a processos participatius en diverses ocasions. M'agrada la pregunta que en Miquel 40 els feia alguns regidors i regidores d'aquests municipis al supermatí de la setmana passada. Escoltin, no és una manera de treure's les puces de sobre, això? I quan dic puces vull dir la responsabilitat del qui l'ha rebuda a través de les urnes. Jo vull que els polítics l'entomin i facin allò que el programa electoral han dit que farien. Clar que això també demana que els votants coneguem què hi diu el programa o que almenys ens hi interessem i que els polítics siguin ferms en voler complir-ho i ser conseqüents. I em sembla que no seria difícil trobar exemples contraris d'una cosa i de l'altra. L'Andreu Paneque deia en un comentari al Supermatí que tot plegat és un pedaç per fer possible una mínima participació directa en el marc de la democràcia representativa. La minsa resposta en algunes consultes ja realitzades li donaria la raó quan parla de la fal·làcia de la participació ciutadana i això que estem parlant de la política que toca de més a prop als ciutadans. Amb tot, crec que cal fer un esforç per veure el got mig ple. Millor optar pel realisme polític aristotèlic que cercava la cohesió comunitària i el bé comú a través de la saviesa pràctica que enredar-nos platònicament en grans principis teòrics perquè difícilment trobarem certeses immutables. Acompanyant-ho, això sí, de mecanismes de rendiment de comptes i de transparència real i accessible. Hi ha feina.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Les 8 del matí, 24 minuts. Estem a l'espera de poder fer l'entrevista que correspon al dia d'avui. De seguida que la tinguem a punt, la portarem a terme. De moment, avancem algunes de les cançons que teníem previstes per al segon bloc del programa. Amazing the Gobble.
When I see that wanna see, when I see that wanna ways in the gamble, ways in the gamble, when I see that wanna see, when I see that wanna ways in the gamble.
Les dones, heu vingut a robar-nos les dones. No som més que una banda de pseudopoetes. Feu quatre acords i us penseu qui sap què. Heu vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos les dones. Però si feu el de sempre, canteu com hienes. És l'hora ja d'entregar els instruments. En una tarda te'n puc fer 25.
Hi ha un subtext que mai no evoluciona.
Les cançons diuen tota l'estona.
Hem vingut, vingut a hem, les dones. Hem vingut a
robar-vos les dones. Hem vingut a robar-vos les dones.
Crispetaires del pop, lletres repetitives. Fem quatre acords i ens en sobren i tot.
Hem vingut a robar-vos les dones. Hem vingut a robar-vos les dones. Sempre fem el mateix, però vestit de manera que sembli que anem millorant amb el temps.
Ways in the gamble, when I see that wanna see, when I see that wanna win.
Doncs aquesta cançó és la cançó més nova dels Amics de les Arts, la coneixíem la setmana passada, es diu el seu gran hit, i ens hem acostat una mica més a 8:45 del matí.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
8:29, Marc Bosch, bon dia.
Sí, hola, molt bon dia.
Amb Marc Bosch, que és biòleg, volem parlar amb ell sobre diferents aspectes que afecten a casa nostra. La setmana passada coneixíem la notícia de noves espècies de gavines i gavians detectats a Banyoles, però també en altres àmbits volem parlar amb ell i altres àmbits que ens afecten de manera més pròxima. Abans, però, fem, com sempre, una petita radiografia amb en David Parreño. David.
Marc Bosch fa 25 anys que estudia els gavians de les Illes Medes i porta el control d'aquests animals. Unes anàlisis que ha publicat en diverses revistes científiques i un tema sobre el que va centrar la seva tesi doctoral.
Bé, com afecten la presència de gavians a l'ecosistema de les medes, Marc?
Sí, mira, la veritat és que l'afecta de manera força important, perquè hem d'entendre que la colònia de gavians està formada per moltes parelles. Actualment són 5.000, al voltant d'unes 5.200 parelles, però havia arribat a ser fins a 14.000 parelles. Si tenim en compte que un sol gavià menja uns 350 grams d'aliment i que durant l'època reproductora poden ser-hi allà durant 4 mesos, si calculem la quantitat de menjar que els gavians mengen a d'altres indrets i que després defequen a les medes, podem pensar que és una quantitat molt gran de menjar, no? Tot això el que fa és enriquir amb nitrogen, amb nitrats i fosfats, tot el que seria la superfície terrestre, i fa que la vegetació que tenim a les medes sigui nitròfila, val? De fet, està considerada com un ecosistema nitròfil molt, molt, molt particular.
I què vol dir nitròfil?
Ric en nitrogen. Val? Les plantes que tenim són unes plantes, són unes plantes que necessiten molt, molt de nitrogen. I llavors són, diguem que, unes comunitats de plantes diferents a les que trobaríem en d'altres indrets. Si vols, sense anar més lluny, al mateix Torroella o al Montgrí, no? Trobaríem com la vegetació, tot i estar entre les medes i el Montgrí, tenir escassament 1 quilòmetre, la vegetació és força diferent.
Disculpa, la ignorància, però a mi no m'ha quedat clar si és bo o dolent que hi hagin una colònia tan gran de gavians.
Bé, depèn del que s'entengui per bo i per dolent o per qui, no? Vull dir, si resulta que estem parlant de persones que tenen alguna activitat a prop de les medes, i la presència gran de gavians els pot causar algun perjudici?
No, jo pregunto estrictament per l'ecosistema. A mi, a la gent, el que li pugui passar a la gent en aquest sentit m'és igual ara, eh?
Doncs seria bo, en el fet que està creant una particularitat. De fet, pensa també que hi ha algun investigador que apunta que part de la riquesa tan gran que tenim en el fons marí de les medes podria també venir associada a aquest aport de nitrogen que teníem a la zona emergida, perquè les medes estan constituïdes per materials que són calcaris i que són molt porosos, de manera que quan plou, bona part de tots aquests nitrats que comentàvem arribarien al mar i podria ser un aport de nutrients per tot el que seria el fitoplàncton o les plantes que tinguem marines, les algues, val? Que sempre, els nutrients és un dels factors que condiciona el seu desenvolupament.
Escolta, tinc entès que entre principis i mitjans dels 90 va haver-hi diverses matances de gavians.
Sí. Mira, si vols et situo una miqueta.
Sí, sisplau.
Just abans dels 90, es va crear una miqueta d'alarma perquè des d'alguns sectors es considerava que els gavians podien ser perjudicials, no? I en aquest sentit es va apuntar sobretot la possible contaminació de les aigües de l'estany de Banyoles, perquè anaven molts gavians a descansar, i d'altra banda els atacs sobre altres espècies d'ocells, de manera que els gavians es pensava que podia posar en perill algunes espècies, no? Sí. Llavors, a l'any 92 van decidir fer aquestes campanyes de matança d'adults, que s'anomenen descasts, tècnicament, i que consistien en enverinar-los. Posava verí al damunt del niu i es feien diverses passades de manera que es poguessin sacrificar els dos adults. Llavors nosaltres el que vam fer, ja que hi havia aquests possibles efectes negatius, vam comprovar realment si existien, perquè es van dur a terme aquestes campanyes sense haver comprovat si realment existien aquests efectes. I el que vam comprovar és, d'una banda, és que sí, que els gavians podien actuar com a transmissors de determinats bacteris patògens, com per exemple la salmonella, i així és que els excrements dels gavians tenien una concentració, un percentatge de salmonella força elevat, és a dir, que vam mirar una mostra d'excrements i vam veure que un percentatge força elevat tenia salmonella. I d'altra banda, uns bacteris que són típics com a indicadors del que seria la contaminació d'aigües fecals, no? Què és el que passa? Que en aquells moments l'estany de Banyoles rebia un aport de contaminants que era força elevat. D'una banda, els camps de conreu que estaven adobats amb purins, d'altra banda fosses sèptiques o fins i tot hi havia alguna urbanització que directament abocava a l'estany. Amb la qual si es retiraven els gavians de les Medes per evitar que anessin després a descansar a l'estany de Banyoles, el que no s'aconseguia és que les aigües de l'estany tornessin a estar en unes condicions bones, clar, degut a que hi havia altres fonts de contaminació. I pel que respecta als atacs, el que vam fer és vam estar a la pròpia colònia de les Medes controlant els atacs que feien sobre uns altres ocells que també crien a les Medes, que són els martinets, i que són una espècie que és típicament atacada pels gavians. I llavors el que vam pensar és dir més gavians que els que hi ha a les Medes no els trobarem enlloc, ja que tenim aquesta colònia de martinets, anem a controlar aquests atacs, no? I el que vam veure és que sí, que els, de tant en quant els atacaven, però que no posaven en perill en absolut el que era el desenvolupament de la colònia de martinets, perquè els atacs eren molt poc exitosos. És a dir, feien atacs però no aconseguien ni que els martinets vomitessin o regurgitessin, vaja, l'aliment que portaven, o que fossin atacats directament i matats pels gavians. Amb la qual...
Fa de bon parlar això, a les 8 del matí.
Sí, sí, sí. Saps què passa amb això dels gavians? Que moltes vegades nosaltres ens deixem portar pel que veiem, quan en realitat, si nosaltres ho analitzem, els efectes d'allò que estem veient potser no són significatius. Ja. I el que et vull dir és que potser podem veure un gavià doncs, atacant un ànec o atacant un martinet i ens pot frapar perquè és un fet doncs, que és força agressiu. Però encara que aquest fet succeeix, el que és important és veure si aquest fet és rellevant de cara al desenvolupament de la població d'aquell ocell. Clar. I el que hem vist és que no era. Sí, sí.
Clar. Total, que aquesta matança de gavians, diguem-ne, va acabar. Va
sí,
de fet,
mira, els arguments que es van donar en aquell moment no eren significatius. I d'altra banda, i això és molt important, el que va succeir és que la colònia de les Medes es va atomitzar. Que atomitzar vol dir que es va disgregar. Abans de que fessin aquestes matances, hi havia el gran nucli reproductor de les Medes, que era el més important que hi havia a tot el món, de gavi argentat. I a Catalunya, a part d'aquest, teníem un segon, que era el Delta l'Ebre, i després també criaven el Cap de Creus. I, puntualment, teníem petits nuclis d'unes poques parelles. Doncs bé, arrel d'aquestes matances selectives, d'aquests descasts, el que va succeir és que es van dispersar arreu de tot Catalunya. De manera que si es pretenia després fer alguna mena de gestió dels gavians, era molt difícil, perquè ara no estaven concentrats a un lloc, que eren les Medes, sinó que els tenien distribuïts arreu de tota la costa i també a l'interior de Catalunya. Sí. T'haig de dir també que això no és nou, Vull dir, a Anglaterra i a Holanda, que també han tingut tradició en fer campanyes d'escast, però ja les van fer als anys 70, sobretot, entre els 60 i 70, doncs va succeir el mateix. Vull dir que l'experiència de les Medes no és nova. Els gavians que crien a una colònia que ha estat sotmesa a d'escast tenen tendència... els que han nascut en aquestes colònies tenen tendència a criar a d'altres colònies, amb la qual hi ha una migració important. I aquest és potser un dels motius importants que fa que la colònia de les Medes no s'hagi recuperat. Vull dir, en aquest sentit, si el que es pretenia era, a nivell local, dir, mira, volem controlar la colònia o la població de les Medes, podríem dir que la mesura ha estat exitosa, perquè des que es va fer el descast, la colònia podríem dir que no ha aixecat cap. Ja et dic, de 14.000 està com està ara, a 5.260 parelles, un podria considerar un èxit. El que passa és que hem de tenir una visió més global.
Clar.
I la realitat és que no creix, perquè ara els gavians crien arreu de Catalunya, a zones on potser abans la presència dels gavians era reduïda i on no hi havia, i el fet de que no hi haguessin gavians no posava en perill a ningú, però havent-hi ara gavians potser hi ha espècies que poden ser susceptibles de ser atacades pels gavians. M'explico,
Sí,
el Delta
sí,
l'Ebre potser és més perillós que hi hagin una població gran de gavians que no pas a les Medes. Sí, sí.
Marc, i abans t'he dit no m'interessa les conseqüències que tingui sobre els humans, en tant que estàvem parlant de l'entorn o de l'hàbitat natural estrictament. Ara sí, m'agradaria saber si hi ha algun tipus, o si es planteja algun tipus de problema d'aquesta colònia de gavians respecte a les persones.
Bueno, sempre hi ha queixes a tot el que seria, per exemple, als ports. Mira, el mateix Estartit, que és a la població més propera, els gavians causen molèsties embrutant en les embarcacions. I alhora, vull dir, com que també crien al mateix poble, doncs generen molèsties acústiques, doncs perquè des de bon matí ells fan els seus reclams. I això que et comento a l'Estartit, com que ara ja s'han escampat arreu de molts municipis, doncs són fets que són quotidians. El que passa és que també cal valorar la importància real que representa això, m'entens? Vull dir que per unes embarcacions que estiguin brutes o per les molèsties dels crits, prendre segons quines mesures potser no està a la mateixa alçada.
Uh-huh. I això planteja algun problema de contaminació, suposo que especialment de les defecacions, sobre les Illes Medes, o és això com has dit? No, les defecacions que cauen al final acaba sent més nutrient per les espècies que hi ha allà.
Per les Medes no és cap problema. De fet, pensa que els gavians, on a l'època de cria on es troben sobretot és a la superfície, en el seu territori, perquè són molt territorials i estan, mentre no estan menjant, tenen tendència a estar al niu, doncs, per defensar aquell territori. Sempre hi ha un dels dos membres de la parella està cobrint el niu per vigilar que no sigui depredat per veïns, i segons les hores del dia hi trobem els dos membres. Això ho vam controlar també, l'activitat dels gavians. Llavors, el risc aquí no el tindríem. I et dic, sí que el podríem trobar en zones on l'aigua fos utilitzada en aigües que fossin estanques, que no fossin gaire mòbils, perquè a més en el mar entenem que la dispersió de la pròpia aigua diluiria qualsevol possible concentració de bacteris, no? Mm-hmm. Però vull dir que en el mar no tindria cap sentit, però en aigües que fossin poc mòbils, en aigües estanques, com per exemple l'estany de Banyoles, ja t'he dit, concentracions elevades s'haurien de tenir en compte. Yeah. El que no s'hauria de fer és caure en l'error de mirar només els gavians i no tenir en compte, doncs, altres possibles focus de contaminació.
Sí, i que parlen de contaminació i de les Medes, tenen actualment algun problema de contaminació mediambiental, les illes?
A veure, el que em preguntes és, jo en particular no t'ho sé comentar, sí que et puc dir, referit als gavians, que els mateixos gavians...
Sí, o en general,
Sí, mira els gavians... La seva font d'alimentació, ara bàsicament les Medes, són les deixalles dels abocadors. Pensa que entre el 60 i el 80% del que mengen ho obtenen dels abocadors. I en allà, doncs, la concentració de substàncies tòxiques és elevada. S'han fet anàlisis de metalls pesants i també d'organoclorats, que són substàncies que són molt tòxiques, doncs que els sòls de gavià presenten unes concentracions altes d'aquests contaminants. I entén, a més, que estem parlant d'uns teixits que són, bueno, els ous, uns components que són de recent formació. No estem parlant de substàncies que estiguin acumulades en un gavià que pugui tenir, doncs, entre 10 i 20 anys. No, estem parlant, doncs, d'un ou que ha trigat unes poques setmanes en formar-se, de manera que allò ja té una gran concentració.
Perdó, has dit d'un gavià que pugui tenir entre 10 i 20 anys?
Bueno, de fet, arriben a viure una mica més d'uns 20 anys, sí.
Déu-n'hi-do,
sí,
no?
Sí, Déu-n'hi-do, sí. De fet, quan es fa és un dels factors que condiciona l'èxit o el fracàs de les campanyes que es fan de control, perquè com que són espècies que són tan longeves, encara que tu un any puguis actuar sobre les postes que pugui fer un gavià, si no els sacrifiques, aquell gavià et continuarà posant ous.
Clar.
Però compte, el que vull deixar clar és que les perquè potser no ha quedat clar, és que amb aquest comentari és que les campanyes de descast no són favorables. A la resta d'Europa el que es fa és allà on s'ha trobat que hi ha gavians que causen un problema i que s'ha comprovat que causa un problema sobre alguna espècie, en lloc de fer un sacrifici molt ampli d'una població de gavians, el que es fa és sacrifici selectiu d'aquells individus que estan especialitzats en la depredació, perquè els gavians presenten especialistes. Hi ha gavians que s'especialitzen, per exemple, en caçar coloms, això es veu molt bé a Barcelona, altres gavians, doncs, que són especialistes en menjar musclos, doncs, de les roques, altres gavians, doncs, que són especialistes en diferents recursos, en pescar mateix, no? Uh-huh. I així és que en colònies s'han observat gavians que feien atacs sobre altres espècies d'ocells, sacrificant aquells individus s'aconseguia baixar molt la taxa d'atacs sobre l'espècie que estava atacada. Sí.
Déu-n'hi-do, és prou complex tot plegat, això.
Uah, però és molt interessant. De fet, perdona'm, els gavians no tan sols condicionen el medi natural, sinó que, bueno, suposo que arrel una miqueta d'un article que va sortir al punt, també el que es darien les restes humanes, no? Perquè si vas per les Medes et trobaràs gran quantitat de restes d'origen antròpic humà, com puguin ser doncs xapes, cordills de fragona, cordills d'embotit, bueno, trossos de vidre, paper d'alumini, que tot això no té res a veure amb l'activitat humana, sinó amb els gavians, perquè com que van alimentar-se els abocadors,
clar,
no tan sols agafen restes de restes orgàniques de menjar, sinó també matèria inorgànica que està barrejada.
Acabes i
que
després,
exacte, vomiten a les Medes i t'ho trobes per allà. Sí, sí.
Escolta, una última cosa més folclòrica, si vols tu, eh? La sí, sí, funció divulgativa d'aquests vaixells que hi ha al fons, que veu amb vistes al fons marí de les Medes.
Sí.
Jo no fa gaire, per algun motiu que encara no he arribat a entendre, vaig accedir a agafar-ne un,
sí,
i vaig al·lucinar de tot el discurs que hi ha al darrere, no?, que expliquen l'ecosistema, l'entorn natural, el fons marí, etcètera, etcètera, però vaig pensar, primer, no vaig entendre absolutament res, i segon, vaig pensar quina cosa més antiga i rònica i quina manera més cursi d'explicar una cosa com aquesta, que amb tu hem entès molt més ràpid. Què en penses d'aquestes històries? Sí.
Bueno, jo amb això no vull ser crític per un motiu, perquè és que cadascú presenta una realitat cultural particular, no? I potser el que per un no és vàlid, per un altre sí que ho és. Vull dir que a lo millor el discurs que va rebre tu doncs no va ser prou motivador, però potser per una persona doncs que no tingui cap mena de contacte amb l'entorn natural sí que ho és, o depèn, no? Vull dir, o també depenent de les edats. Vull dir, un mateix missatge, segons sigui rebut per una persona o per una altra, doncs pot tenir moltes interpretacions.
No, el que passa que des del punt de vista comunicatiu i els que ens dediquem a això la toquem una mica, com a mínim, des del punt de vista comunicatiu és bé, jo la conclusió a la que vaig arribar és, clar, si aquest missatge, o sigui, o aquesta gravació, sí, aquest àudio, d'entrada s'ha d'actualitzar, i la conclusió a la que vaig arribar és, o algú paga o subvenciona perquè es faci aquesta feina, entre cometes, divulgativa, o realment no entenc quin significat té, perquè és que realment no s'entenia absolutament res.
Clar, de fet, bueno, això que dius és possible, eh? Vull dir, però no voldria entrar a valorar per lo que et comentava, però sí que vull dir-te que, clar, això són empreses que són privades. Sí que podríem ser exigents si això fos
quelcom
de caràcter públic, perquè quan és de caràcter públic estan en l'obligació de fer-ho bé i estem amb l'obligació d'exigir que es faci bé. Ara, quan es tracta de quelcom de l'àmbit privat, doncs allò de que si no és bo la mateixa gent deixarà d'anar-hi, no? No ho sé. Sí que et vull dir sobre això dels vaixells, que, a veure, de cara a que seria les pròpies Medes, la protecció de les Medes, jo entenc que per la banda, per el que seria la zona emergida, em refereixo a l'emergida, sobretot,
sí,
doncs ara no causen cap impacte. Fa uns anys feien sortides que eren de nit i amb uns grans focus el que feien era il·luminar les Medes.
Clar.
Què és el que passa? Que aquestes sortides les feien doncs també en època de cria, i allà a les Medes, a sota d'uns penya-segats que tenim a la cara nord, entre la cara nord i l'oest, hi cria una gran colònia de martinets. Doncs els martinets els havien vist aixecar-se per la nit amb aquests, perquè es sortien espantats per aquests focus, i això era perillós pel desenvolupament de la colònia, perquè són espècies que són molt sensibles. Ara, això ho vam avisar, es va aturar, i ja et dic, de cara al que seria la protecció de la superfície emergida o de les comunitats que hi ha a la superfície emergida, doncs no causa cap impacte.
Has insistit molt en la part emergida, eh? Vols dir que la part, sí, submergida és diferent?
Bueno, jo a la part submergida no m'hi atreveixo a ficar, perquè és que no és el meu àmbit, i llavors el que no voldria fer és afirmacions que no són del tot correctes.
Però alguna opinió deus tenir. Més que jo en sabràs segur, vaja.
Bueno, jo et diria que potser més pressió tenen altres activitats sobre el fons marí que no pas els vaixells. Perquè sí que hi ha altres activitats que impliquen doncs un contacte amb comunitats animals o vegetals que poden quedar molt malmeses doncs per aquesta presència humana, més que les vaixells. Però en tot cas, el que et deia, una cosa és el que pugui ser la protecció i una altra cosa és la divulgació. Llavors, clar, per el que tu m'estàs comentant, la divulgació que arriba a partir d'aquest mitjà deixa bastant que desitjar, pel que tu comentes, jo ho desconec. De fet, bueno,
en el fons no és que hi tingui res en contra, el que passa és que simplement vaig agafar un vaixell d'aquests i vaig pensar que el discurs era molt antic, fins i tot des del punt de vista tècnic, l'enregistrament, tot plegat, però que el discurs era molt antic i sobretot era molt poc didàctic per persones, per gent més jove, vaja,
per gent en general. Sí. El que és, jo també et diria, jo si anés en un vaixell, independentment del missatge que em donguessin, que m'encantaria que fos satisfactori, el que jo realment gaudiria és mirant els paisatges que es poden veure des dels vaixells, perquè les medes són extraordinàries, però absolutament extraordinàries i molt singulars. I si aquest vaixell passa durant l'època de cria, que pels gavians no és cap problema, veure la colònia farcida de gavians, encara que sigui a molta distància, és un fet que és espectacular.
Queda clar. Marc Bosch, gràcies per atendre la nostra trucada.
A vosaltres.
Ens agrada sempre parlar de coses relacionades amb el nostre entorn i les medes, que a més són unes illes plenes de llegendes i de pirates i de corsaris i tot plegat. Sempre ens ve de gust parlar-ne i avui ho hem fet des d'una altra perspectiva.
Sí, perdona, sobre els pirates,
sí.
És que, quan vaig parlar amb el productor de l'emissora, comentava que em faria l'entrevista, li vaig dir, jo del tema de la història no m'hi vull ficar gaire perquè no és el meu àmbit, però és que és fascinant, perquè si rasques una mica, pirates que són emblemàtics com en Barbarroja o en Dragut o l'Oxali van estar per les Medes, i hi ha una cita d'en Dragut, que va ser un pirata que va viure entre el 1400 i el 1500, que va arribar amb un miler d'homes i 23 naus a les Medes. Llavors van ser avisats des de diferents indrets i els van espantar i van marxar. Però vull dir que és fascinant com un indret tan petitó.
Sí, anava a dir 23 naus, ja voldria jo saber on van aparcar.
Sí, jo també.
En doble fila.
En doble fila o triple fila.
Com a mínim. Marc Bosch, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Vinga, a reveure, gràcies.
Adéu, bon dia, sort. Esteu escoltant el Supermatí, ara falten 8 minuts perquè siguin les 9 en punt. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation.
So far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him.
Daily struggle.
She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Stay up there.
She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna
aquests britànics, els Clean Bandit. Ens agraden molt des que els vam descobrir. Passa que no tenim massa temps per més i hem d'acabar el programa fent un últim repàs informatiu a la jornada d'avui. El fem, com sempre, amb en Toni Selles i amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
El cas de la flashmob de Platja d'Aro arriba a l'audiència de Girona, Toni.
Bon dia. L'Audiència de Girona tindrà la darrera paraula sobre l'arxivament del cas de la flashmob que l'agost passat va generar escenes de pànic a Platja d'Aro. El jutjat d'instrucció número 3 de Sant Feliu de Guíxols ha desestimat el recurs que va presentar la patronal de l'oci nocturn FECASARM. D'aquesta manera, el jutge ratifica la seva decisió d'arxivar el cas i torna a donar la raó a les tesis de la defensa de les monitores alemanyes acusades.
El jutge entén que no hi ha motius per obrir causa penal contra les 5 joves que van organitzar la polèmica flashmob al carrer. El titular del jutge jutjat 3 de Sant Feliu sosté que, malgrat que la conducta de les noies va ser desafortunada i imprudent, no va haver-hi delicte, perquè els ferits i els danys materials a establiments i comerços van ser conseqüència de l'estampida de gent que fugia pensant que hi havia un atac terrorista. El cas passa a l'Audiència de Girona, que haurà de prendre una decisió definitiva.
Investigació arqueològica pionera a Ullastret.
Ullastret ha presentat aquest diumenge un estudi realitzat per una vintena d'arqueòlegs d'arreu del món sobre les restes d'una illa del poblat Iber. Segons els experts, és un dels treballs més importants de l'arqueologia catalana els últims anys. Els resultats d'aquesta recerca permetran obrir línies d'investigació noves per entendre més bé la civilització Iber.
Es tracta d'un projecte que es va iniciar el 2012 amb l'exploració d'una part d'aquest jaciment a través d'un radar geofísic que ha permès, entre altres coses, delimitar el perímetre d'aquesta illa, així com saber quin tipus de construccions es realitzaven en aquella època entre els segles 2 i 3 abans de Crist. El projecte i la tècnica utilitzada han permès obtenir molta informació sense fer ni un forat a terra. El director del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Josep Manuel Rueda, en destaca la importància.
Només passant les màquines per sobre podem tenir una idea força aproximada del que hi ha sota terra. Però tu imagina quan es fan obres o alguna cosa així, si tens que saber una mica el que hi ha sota, doncs si tu primer passes les màquines, després els sondejos i els fas orientats, ja saps allà on hi ha coses i els fas allà. Per tant, això és una gran transcendència per l'arqueologia catalana.
Fins ara es creia que l'espai investigat només tenia uns 3.000 metres quadrats. El radar ha posat de manifest que serien unes 5 hectàrees. L'exploració també ha permès entendre quina era la trama urbana d'aquella civilització.
Front Comú de Torroella de Montgrí, l'Escala i la Bisbal pel tema de l'aigua.
Els alcaldes de Torroella, l'Escala i la Bisbal reclamaran conjuntament que es faci arribar la canonada d'aigua del Pasteral fins als tres municipis. Josep Maria Rufí, Víctor Puga i Lluís Saiz coincideixen que aquesta seria la solució definitiva als problemes d'abastament que pateixen a l'estiu, quan la població es multiplica per 3. Els alcaldes s'han reunit aquest cap de setmana per tractar el tema. Aviat es reuniran amb l'Agència Catalana de l'Aigua i amb el Consorci de la Costa Brava per buscar solucions definitives.
Les tres poblacions formen part de la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter. Juntes sumen el major nombre d'usuaris de boca de l'entitat per la seva població resident, uns 35.000 habitants, i per la flotant, que a l'estiu pot arribar als 100.000 habitants. L'aportació d'aigua del Pasteral permetria reduir la pressió actual de l'aqüífer del Baix Ter, d'on es proveeixen al voltant d'una trentena de municipis. L'increment de consumidors i la disminució de les pluges fa minvar cada estiu el cabal disponible, de manera que facilita la pressió del mar i el risc de salinització. Per aquest motiu, els tres alcaldes mantenen que, a banda de pal·liar aquest dèficit hídric, la prolongació de la canonada del Pasteral tindria repercussions econòmiques i mediambientals positives.
A Palafrugell, el PDeCAT tanca files al voltant de l'Albert Gómez.
Nou capítol en la incertesa sobre el futur del pacte de govern a Palafrugell. L'agrupació local del PDeCAT ha emès un comunicat en què dona ple suport a Albert Gómez com a alcaldable i líder del grup municipal. Els demòcrates aposten per la continuïtat de l'acord amb el PSC, però adverteixen que això passa perquè Gómez ocupi l'alcaldia el darrer any de mandat. El PDeCAT surt al pas de la recent reunió entre l'alcalde, el socialista Juli Fernández, i el dirigent intercomarcal d'Unió Democràtica, Xavier Dilmé.
Els democristians consideren que Albert Gómez és un trànsfuga perquè va deixar el partit la tardor de 2015 i temps després es va afiliar al PDeCAT. Unió diu que l'acord és entre partits i que, per tant, Gómez no pot ser alcalde. Per això ofereix al PSC que Juli Fernández esgoti el mandat. La Junta Local del PDeCAT ha reaccionat amb una advertència perquè la majoria de govern depèn del seu suport. Per això reclamen que Juli Fernández respecti l'acord i que Albert Gómez esdevingui alcalde en el darrer any de mandat, com es va acordar. No acceptaran cap alteració i, a més, exigeixen a l'alcalde socialista un pronunciament clar i inequívoc que posi fi a les especulacions.
I acabem relleu empordanès al capdavant del PSC en les comarques de Girona.
El diputat del Congrés del PSC per Girona, Marc Lamoix, és el nou primer secretari dels socialistes a la demarcació. Lamoix, nascut a Castellplatja d'Aro fa 36 anys, ha rebut el suport unànime dels 140 delegats que han assistit al Congrés que el PSC de Girona ha celebrat el cap de setmana a l'Auditori dels Caputxins de Figueres.
Marc Lamoix substitueix en el càrrec a l'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, a qui ha agraït la tasca duta a terme en els darrers 4 anys. La prioritat de Lamoix és recuperar una identitat catalanista i d'arrel municipalista. Ho explicava recentment a Ràdio Capital.
L'entendre que es transforma el món a partir de la base de la tasca i el treball municipal, que és el que afecta més directament en el dia a dia de la gent de les nostres terres, nosaltres entendre que el que representem són les comarques gironines i no cap altra cosa, i en tornar a recuperar aquell discurs profundament catalanista, que era un espai d'integració, que era un espai de trobada, que era un espai xernera entre les diferents Catalunyes que hi havia, entre les diferents comarques gironines que hi havia.
La de la MUA era l'única candidatura que es presentava després de la retirada de la diputada al Parlament i alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys.
Falten escassos segons perquè siguin les 9 del matí. Fem un últim repàs a la previsió del temps, Martí.
Doncs sí, avui tindrem un dia molt ennuvolat, encara amb precipitacions que seguiran descarregant a pràcticament tot arreu, i a la tarda la nuvolositat no marxarà, però els ruixats seran ja més intermitents. L'onatge seguirà intens, però a poc perdent força. I les temperatures entre els 5 i